Aquest divendres, l'escriptor, periodista i filòsof Alfons Martí presenta aquí Pollença el seu darrer llibre. És la Florida menorquina, l'Odissea dels Minorcans. I el tenim ara aquí a l'altra part del telèfon. Alfons, benvingut, bona tarda.
Hola, bona tarda, què tal?
Molt bé. Podem fer, si vols, un petit abans de tot allò que parlaràs divendres a la presentació a Can Llobera, serà a partir de les 8. Si vols, comencem, explica'ns una mica què és, què ens explica aquesta odissea dels minorcans, que entenen que són menorquins, no?
Sí, aproximadament. La història és molt singular. És una història real que va tenir lloc. Jo la vaig descobrir a Amèrica, perquè vaig estar un temps a Amèrica, i és una història molt important a Florida, perquè es considera que els anomenats allà minorcans són els colons i els pioners, la gent més antiga de Florida, i jo vaig començar a investigar què era això de la gent més antiga de Florida que fossin minorcans. Aleshores, la història realment és una història bastant singular que va tenir lloc a l'època dels britànics, la darrera dominació britànica, i va ser quan varen convèncer més de 1.100 menorquins, algunes famílies mallorquines i alguns italians i grecs del Mediterrani, però sobretot menorquins, perquè els britànics serien menorquins, els varen convèncer que seguissin un tal doctor Turbull fins a Florida, que en aquell moment era salvatge, no hi havia res, ni natius ni res, més que caimans i tornaves com ara, i riu salvatge. I que els seguissin allà per ser de colons, aleshores moltíssima gent que eren a més professionals, gent molt professional de l'agricultura, la vinya, constructors, gent de la mà, mariners, famílies senceres se'n van anar allà seguint-lo i es van trobar amb una plantació d'índigo de treball forçat. Tot allò que els havien oferit era mentida, els havien oferit allò que els antics colons britànics anaven a fer Amèrica, però van trobar una nova època i una espècie d'intriga que els va convertir en pitjor que esclaus durant 7-8 anys. Però, això sí, amb tot el que va passar després, de desastres, desgràcies, aquest maltrat, gent que va morir per malària, també per brutalitats, es va fer un judici i es van implantar a la ciutat de Santa Agustina, que avui en dia és la ciutat més antiga dels Estats Units, es considera la més antiga territori dels Estats Units, i que té tot un patrimoni, però que va més enllà, diguem, d'unes qüestions, unes restes històriques. Realment, en el segle XIX, aquesta ciutat, construïda per minorcans, amb aspecte pràcticament menorquí, una mica mesclat de la gent que també anava amb ells, que no eren de Menorca, tenia un aspecte molt interessant, una arquitectura, una agricultura, unes festes, uns costums, unes personalitats a més pioneres de la història de Florida, i aquesta ciutat es va convertir, diguem, en un destí per molt de viatgers. Jo també soc autor de diversos llibres de viatges i he resseguit els viatgers il·lustrats del segle XIX que anaven allà a cercar la llegenda dels minorcans, els seus descendents, nets, besnets, diguem, eren gent que allà havien implantat no només una ciutat molt puntera, molt acollidora, hospitalari, sinó que a més amb costums pràcticament, l'idioma de la ciutat eren maonis, com diuen en anglès, tots els que van allà, maonis.
Per tant, ens trobem davant un llibre que té una part històrica i també una part de ficció. Quan vas conèixer aquesta història, ho vas veure clar, que això es podia convertir, que d'aquí podia néixer un llibre?
Sí, de fet jo pràcticament he intentat, sobretot, reconstruir els fets històrics que conten els viatgers, una mica també que com era Florida en aquell moment, una mica el context també, intentar entendre per què va passar tot això, perquè allà hi ha llibres que conten què va passar a la plantació, com van arribar els minorcans, la seva herència, però tampoc no se sap molt bé realment com és que, per què els van enganar d'aquella manera, com van arribar allà, i he intentat també demanar-me preguntes sobre, fer-me preguntes sobre aquell moment històric, per què va passar tot això. I després una mica també és una introducció en aquest món dels minorcans, perquè Florida és molt important, es consideren pioners, i hi ha moltes coses realment impressionants que vas descobrint cada moment. Jo només hi he estat dies, però en aquesta Santa Agustina d'avui en dia, per exemple, és una realitat que la gent es sent molt orgullosa de sentir de minorcans, no només és una qüestió de cognoms moltes vegades, sinó realment l'idioma mateix, com idioma local, no se sap molt bé si encara s'utilitza més o menys, per fer que la ciutat s'ha modernitzada i la gent també una mica d'un idioma que no s'escrivia, però era un idioma, sempre ha estat un idioma a nivell local, que la gent que se coneix d'allà ho utilitza tranquil·lament i fins i tot avui han innovat en molts aspectes, però es conserven la vida real, festes, tradicions, menjar, fins i tot es considera que qui va introduir els dàtils a Florida són els minorcans. Això és un fet històric molt curiós. I una mica aquí veus que la part de la realitat supera la ficció, perquè realment no només va ser una història molt singular, sinó a més molt curiós que una gent que en aquell moment es van trobar perduts, abandonats, és una història que a més va quedar molt ignorada, després es convertissin en la població civil més antiga de Florida. D'alguna manera, el barri antic de Sant Agustín es diu barri Minorcan Quarter. Aleshores, clar, és un tema que té una importància històrica, cultural, bastant curiosa. És a dir, de qualque manera, gent de Menorca, amb alguns mallorquins mesclats i també alguns italians, però varen fundar, de qualque manera, la ciutat més antiga dels Estats Units, o refundar, diguem-ho així. Aleshores, em va aparèixer també una història, com de punt de vista pràcticament s'estan fent ara alguns reportatges a partir del teu llibre, perquè és un tema molt visual i molt, com a, és una història, realment, en molts aspectes.
Per tant, és fantàstic que quedin, com us explicaves, vestigis d'aquest passat menorquí, que hi hagi una memòria històrica d'aquests primers habitants que s'ha convertit en el lloc més antic. Me demanava jo, expliques tota aquesta odissea que van patir, però quines eren realment les seves condicions pel que fa al manco en el contingent menorquí perquè decidissin marxar a Amèrica?
Exacte, això és un dels punts clau que realment jo crec que era important intentar comprendre dins del seu context. Aquí hi ha una cosa que es veu a les cartes del propi aquest plantador, aquest doctor Turnbull, que comenta que ell va cercant gent del Mediterrani, primer se'n va a Grècia, després se'n va a Itàlia, intenta d'alguna manera contractar-los, és a dir, amb un aparell de propaganda molt intens, però només es fien d'ell els menorquins, pràcticament. O sigui, qui més es fia d'ells són els menorquins. En bona part és perquè ells se sentien súbdits de la corona britànica i creien que realment hi havia tota una fama en aquell moment, en els 18 d'Amèrica, com un lloc on d'alguna manera la gent, no com en els 19, d'anar a fer les Amèriques. Encara no era això, encara no era fer una carrera individual, diguem. Però sí que era trasplantar d'alguna manera zones una mica deshabitades, perdudes, una cultura europea, però on la gent trobés una mica més de llibertat, més serres, més autonomia que Europa. Hem de tenir en compte que encara era un sistema semifeudal, menorquí per tot. Aleshores, l'aristocràcia dominava una mica Europa i aquesta gent eren professionals. En general, eren gent que no passaven una desesperació, tots tenien casa seva i un ofici, però realment els oferien allò d'aquella prosperitat i llibertat que d'alguna manera Amèrica en aquell moment tenia com a fama. I per això jo crec que d'alguna manera van acceptar, perquè fins i tot els contractes que es diuen indentured servants, que és una espècie com de contracte de mestre i aprenent, eren contractes clàssics dels antics britànics del segle XVI, XVII, que havien anat allà i s'establien a una ciutat, feien, diguem, acabaven per tenir un ofici propi i molta autonomia. De fet, aquesta ciutat de Sant Agustí, d'alguna manera, va créixer, jo crec, amb aquests ideals que ells devien tenir. Perquè si tu retrates què va passar amb els seus fills i nets, veus que d'alguna manera és una ciutat on la gent li agrada molt tenir diversos oficis, sempre molt autònoms. Una persona es dedica una mica a la taronja i a l'agricultura de matí, després de cap vespre fa de pràctic d'esport, per exemple, es parla d'un senyor que es dedicava a això. I després de nit té amb uns altres socis una espècie de restaurant amb una senyora, tots els fan de cuiners, i després tenen, per exemple, una taverna, no? És a dir, és una gent que d'alguna manera que passa amb molt, sí, una vida una mica d'allò de ciutat petita, però realment molta dinàmica. Hem de tenir en compte que els primers personatges pioners d'aquesta història de Florida són d'allà pràcticament. El primer far de Florida, realment en condició modern, és un senyor d'allà i la seva dona, tots dos, que els varen dur 40 anys i varen ser una mica els que varen construir també, que va ser la família Andreu, que era Minorca, entre els vivents d'allà. El primer que van crear un comerç, bé, va moure el comerç de licors, un senyor que es deia Canova, el primer militar de Florida, graduat, era un minor tan benet, que va tenir un descendent, que a més va ser premi Pulitzer i escriptor, que ara va viure al nord, Stephen Bennett, en el segle XX, que sempre recordava el seu passat, diguem, de minorcan, encara que ja havia viscut al nord. És a dir, és una tradició que realment va donar lloc també a un tipus de cultura, com a molt innovadora, Amèrica, diguem, que en aquell moment, una mica de segle XIX, que era Amèrica Federal, petita que era als Estats Units en aquell moment, va ser gent que va ser protagonista important també de la història de Florida. Jo crec que per aquí també va una mica que devien cercar ells, no? Ja sí. M'ho pregunto una mica. Si me pregunto què devien cercar, sí. El millor que poden fer és que varen fer després ja lliurement. Mm-hmm. I d'alguna manera els tenim allà de pioners en aquella petita ciutat i mantenint, per una altra banda, totes les seves tradicions. Avui en dia, ara tu agafes un diari, jo he agafat diaris de viatgers, gazetes del segle XIX, que també hi ha coses molt divertides, com ells van interpretar els carnavals que ells duen de Menorca de seva manera. Mm. Tot ho convertien, direm, en una festa d'humor, que si un ball una mica purità els deia que això no podia ser, que no podien fer tanta festa, ells després feien com una espècie de condemna en efígie del ball, no? Però vull dir, en plau bo, anaven fent una desfilada de bàsquet, és a dir, ells duen la cultura de Menorca i la varen convertir d'alguna manera també en sa vida local allà. Sí. I també això és molt important. Varen traslladar avui en dia mobles més antics d'allà, que famílies minorcans mostren amb orgull, són mobles del segle XVIII, pràcticament tot tenen un estil menorquí.
Clarament. Sí. Ens has explicat, d'una banda, aquesta situació d'esclavitud, que l'artífex d'aquest engany va ser aquest Andrew Turnbull que ens explicaves, i després sí. La seva situació en aquesta ciutat, a Saint Augustine. Però entremig, aquest moment de la fugida, quants eren aquests menorquins i quants en varen aconseguir escapar de tot això? Aquest moment entremig de les dues situacions, com va ser?
Exacte. Sí, això també és una cosa clau, perquè realment va ser una mica desenllaç de tot aquell horror. Allà va ser un infern, s'apuntació es deia Los Mosquitos, en Andrew Turnbull, aquest personatge escocès que estava tenia bones relacions amb el govern britànic, realment va engatusar tothom, perquè també els seus socis creien que hi hauria agricultura, i no hi havia agricultura, i va haver un experiment d'índigo, que era, perquè en aquell moment es feien tints d'índigo, i es volia fer una espècie de rècord mundial aquest individu, que li varen donar una possibilitat de fer una explotació d'unes terres sense aquest tipus, diguem, de defensa jurídica de cap aspecte d'aquella gent que hi havia de dins, és a dir, ningú els defensava. Aleshores, va ser un moment històric estrany, perquè allò va ser un experiment que després es va intentar expropiar gent d'Europa a les fàbriques, per exemple. Això va ser un experiment industrial, una cosa una mica rara, abans de que Europa hi hagués tots conflictes amb aquestes fàbriques on la gent anava allà i no tenia cap dret ni un, perquè realment els havien pres casa seva i estaven tirats a les grans ciutats, no? I això els va passar una mica, que dins d'aquella situació, després de moltes revoltes, sí que a més de resistir, varen arribar a un acord amb un nou governador, Tonin, que era legal, diguem, i que volia restablir el dret. I va haver un judici, ell va escapar, i tothom se'n va anar cap allà, el supervivent, que eren més o menys tres quarts de gent que havia arribat, va morir bastanta gent, va ser molt tràgic i molt cruel, però en el mateix sentit, en el final, es va fer justícia, i encara que aquest individu va escapar a Carolina, i es va fer un judici on es va declarar, no només il·legal, sinó que aquest individu tenia càrregues molt greus, com a natural, del punt de vista del dret, de terrorisme, segrest, intimidació, violència contínua, és molt greu. I ells després els van donar, d'alguna manera, a tots els drets de ciutadania de Sant Agustí. Aquest nou governador va ser, d'alguna manera, un aliat seu. I van tancar així la plantació i ells van escapar, perquè també és una mica, sembla com a de pel·lícula, 70 milles, 100 quilòmetres al sud de Sant Agustí és on hi ha aquesta plantació, hi havia aquesta plantació, i la van recórrer, sembla que tots de cop la van abandonar. Van posar-se ja d'acord amb el governador, el plantador ja no hi era, va escapar, també va fer intrigues perquè destituïssin el governador, però varen ja escapar, vull dir, decididament, tots en bloc. Tots els supervivents, que potser eren 800, 900 persones, en el final. Mm-hmm.
Una història verdaderament apassionant. Ja per acabar, tu ens has comentat que havies estat allà. Com és la ciutat?
Sí, és una ciutat petita, ara té d'haver 30.000 habitants comptant, perquè clar, allà hi ha una unitat que és aquella de comptats, que no té res a veure amb comptes, curiosament, és una qüestió de quan la Revolució Americana, i el comtat de Sant John és Sant Agustiner, Rodalia, hi ha uns d'aquests 30.000 habitants. La majoria es consideren descendent de minorcans, perquè no hi ha hagut mai... Era una ciutat, era un lloc bastant aïllat de la resta de Florida, també, fins que no es va fer un tren. No era com Folla, però tampoc no era molt diferent de Solla. I aleshores és una ciutat que té molt de caràcter també una mica per aquest emplaçament seu una mica aïllat. És costa atlàntica, té la mar allà mateix, tots els tornados, tot, com he dit, el primer far de Florida és un far que amb orgull ells van construir allà i que es considera molt important, com obra arquitectònica també, i és una ciutat petita. Té un castell, que diu Sant Marcos, un castell fet de coquina, d'allò més anticolonial, és un dels castells més antics colonials, i una part antiga just davant la mar, que és una mica també aquest hàbit que ells coneixien d'Europa, perquè a veure, no és que s'assembli a Menorca o Mallorca, però té un aspecte, allò que diuen de Florida, no? Que té més un clima una mica més...
Mediterrani, una... també. Sí,
però... Mediterrani, sí. Té un cert aire, encara que realment aquests vents que fan per allà, si els acompanyes amb aquests vents que fan per Menorca, no són tan distints, perquè ja sabem que Menorca fan molt per fer bufa.
Sí.
Però és una ciutat petita, al costat de la mar, i d'això, de d'haver 30.000 habitants, del comtat de Sant John, i després hi ha gent també que després s'han anat, durant les generacions, que han anat d'aquí cap allà, però estan molt orgullosos dels orígens. Hi ha molta gent que perquè té costums familiars que els mantenen talment, com ara que nosaltres diríem que tenim cançons de Nadal, cançons d'això, cançons populars, ells tenen, per exemple, cançons marroquines i tradicions culinàries. Hi haurà gent que pot ser escampat per Estats Units, que per aquí per allà, per altres llocs, i també tenen associacions com per connectar-se gent que té aquestes tradicions i que té a veure amb els minorcans. Per resultat, uns 30.000 habitants.
Molt bé, Alfons, moltes gràcies, m'ha parat una història molt interessant i la coneixerem més a fons aquest divendres quan venguis a Pollença, serà Can Llobera a les 8 i és aquest llibre La Florida Menorquina, l'Odissea del Minorcans. Moltes gràcies, i
no,
fins divendres.
Adéu.
Una abraçada, adéu.
Ho escoltes, ho sents, és Ràdio Pollença, la teva ràdio.